Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín Clota. Satisfacció per la moratòria de les llicències al litoral gironí. Ens amplia la informació en Xavier Martí, Televisió Costa Brava. Bona tarda.
Bona tarda. Satisfacció dels ajuntaments i valoració continguda dels ecologistes sobre la moratòria d'un any per construir en espais urbanitzables no consolidats de la Costa Brava. El pas endavant que la Generalitat va anunciar el passat mes de novembre i ha fet ara permetrà paralitzar les promocions urbanístiques i blindar el patrimoni costaner de 22 municipis. Des dels ajuntaments que havien reclamat la implicació de la Generalitat valoren positivament el pas i consideren que els dona la raó en les limitacions municipals per abordar la qüestió. Josep Piferrés, alcalde de Palafrugell.
Sempre hem dit el mateix. Nosaltres, respecte a Aigua Gelida, no faríem cap mena de pas fins que la Generalitat no ens donés la vistiplau. Nosaltres encantats que la Generalitat hagi pres aquesta decisió i que no hagi esperat el mes de febrer, que semblava que en un principi ens arribàvem fins al mes de febrer, i que s'hagin accelerat i ho hagin fet ara.
Satisfacció molt més continguda la que han mostrat els grups ecologistes. SOS Costa Brava reclama que la moratòria vagi més enllà i també aturi obres ja en funcionament. Les entitats que formen part d'aquest conglomerat reclamen valentia a la Generalitat.
I ara anem a Olesa de Montserrat perquè les obres del nou vial d'accés a la urbanització de Ribes Blaves ja estan en marxa després que el 2015 aquesta carretera es veiés afectada per una important esllavissada i parcialment tancada al trànsit. Raquel Montoya, Olesa Ràdio, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha explicat que les obres van començar abans de Nadal i que es desenvolupen segons el previst i amb una durada d'una mica més de 3 mesos. El cost del projecte és de més de 430.000 euros, dels quals el 70% l'assumirà la Diputació de Barcelona. El regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, ha explicat que actualment s'està rebaixant la corba que hi ha a la carretera per guanyar en visibilitat i que les terres extretes es faran servir per a construir el nou vial d'accés.
Traslladar el vial d'accés de Ribes Blaves una mica més cap avall en direcció a Olesa per separar-se de lo que és pròpiament el barranc i garantir la protecció d'aquest espai natural. Però a més a més hi ha un morro de terra al davant, que és una corba molt tancada anant en direcció a Viladecavalls, que s'escapça completament.
El nou vial s'està construint lluny de la zona en erosió per minimitzar el risc d'esllavissades i quan estigui acabat per permetrà recuperar els dos sentits de circulació.
I acabem parlant de la grip que ha entrat en fase epidèmica aquesta setmana, en què s'han diagnosticat 119 casos a Catalunya per cada 100.000 persones. En cas de detectar-ne els símptomes, des de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa recomanen anar primer al centre d'atenció primària per evitar saturar el servei d'urgències. Paula Núñez, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. Les àrees bàsiques de la Garrotxa, com la de Sant Joan les Fonts, han notat aquesta setmana un repunt de pacients. El principal motiu és el virus de la grip, que ja ha entrat en fase epidèmica. Això vol dir que s'ha superat el llindar dels 110 casos per cada 100.000 habitants. Aquesta setmana se n'han diagnosticat 119 amb aquesta proporció. Davant dels símptomes de la malaltia, com són febres altes, mal de cap i de gola, tos seca i malestar general, els responsables d'atenció primària de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa subratllen que cal anar primer al abans de passar per urgències. Glòria Bassets és la directora d'atenció primària de la Fundació Hospital d'Olot.
Una grip no és una urgència, a pesar de que un estigui molt xafat i amb febres molt altes, i per tant és un cas que clarament hem de veure atenció primària.
La malaltia acostuma a curar-se en una setmana, però si la febre persisteix més de 4 dies o es té sensació d'ofec, es recomana anar al metge de família.
I en esports, Sevilla-Barça, Real Madrid-Girona i Espanyol-Betis són els emparellaments que han sortit als sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa i... Perdó, tercera hora de programa, tercera, darrera. Vaja, hem fet les dues primeres, ara encetem la darrera i l'encetem, la comencem, tot just referenciant allò que ha estat d'actualitat a partir de les 5 de la tarda i és la roda de premsa que els membres del moviment Caputxinada UDG ha fet a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. De fet, qui ha estat pendent d'aquesta roda de premsa i ha estat seguint ha estat la Cristina Cantal. Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Com bé deia, s'hi han fet una roda de premsa a la Facultat de Lletres, també amb la presència de l'advocada Montserrat Vinyets. Parlem de com han passat aquesta segona nit tancats a la facultat, quins passos tenen previstos i també com ha anat aquesta roda de premsa amb la Cirera, que és membre del moviment Caputxinada UDG.
Cirera, bona tarda.
Bona tarda.
I què heu volgut expressar avui o què heu explicat en aquesta roda de premsa? Quin és el posicionament de l'assemblea?
Bé, de moment el posicionament de l'assemblea és quedar-nos aquí de forma indefinida i dilluns tornar a considerar, depèn de com es vagin desenvolupant els fets, què volem fer.
Per tant, pas a pas, no?
Sí, bastant així, perquè com que depenem molt del que passi fora, doncs anem esperant.
Heu anat augmentant les persones que esteu tancades a la facultat aquesta segona nit que ja heu passat allà, ja era una quarantena.
Sí, sí, avui es preveu que segueixi venint gent.
Sí. Hi ha la possibilitat de que el moviment es vagi... Ho heu percebut, que el moviment es pot anar repetint en d'altres facultats de la mateixa universitat o en d'altres universitats del país?
Bé, això no... Des d'aquí, com a mínim, ja estem aquí totes concentrades a lletres, però sí, sí, en plan, si hi haguessin altres moviments que volguessin estar a altres universitats, estaria genial. La solidaritat sempre va bé.
De fet, us heu plantejat no fer una ruta per les diferents facultats de la Universitat de Girona, doncs per explicar els casos dels vostres companys que sí que van ser detinguts.
Sí, també una mica perquè estem fent una recollida de firmes perquè es retira la denúncia de DIF, que és la que ha donat peu a la macrooperació policial, i aleshores hem anat una mica a explicar a la gent el que va passar i a demanar la seva firma.
Quina és la reacció que rebeu? Suport, fins ara?
Sí, estem rebent molt suport, tant per part de la universitat com per part de molta gent de fora que ens estan portant doncs menjar, mantes i tal, i està molt bé.
El rectorat us dona... Vaja, ahir feia roda de premsa, passades unes quantes hores, suport, eh?
Sí, 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 vull dir, ens de dormir aquí avui. M'ha dit que ens canviïn la facultat de l'Educació i Psicologia a la Facultat de Lletres i Turisme, i també ara també ens ha facilitat la sala per fer la roda de premsa, i està molt bé.
Per tant, cap de setmana aquí i a partir de dilluns decidirem sí. Com van les coses. Policia, Mossos, per fora, quina és la situació que veieu des de l'interior del que està succeint a l'exterior?
Bé, aquí fora no hi ha cotxes de policia com a tal, vull dir, si fossin de secretes ja... Bueno, clar, no ho sabríem, però que des d'aquí es veu amb tranquil·litat. És a dir, entenem que la universitat és un espai segur i estem aquí.
Doncs, en tot cas, estarem atents a com evoluciona el cap de setmana. Tot debò segueixi sent un lloc segur, Cirera, davant de qualsevol sí. Novetat. I on ens tornem a parlar-ne, si et sembla.
Vale, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé. Sí. Fins després, a reveure. Doncs aquesta és la situació que es viu a hores d'ara a la Facultat de Filosofia de Psicologia, perdoneu, de la Universitat de Girona. Cristina, si hi ha alguna novetat, evidentment ens en fem ressò, d'acord?
Anirem seguint i tot el que es pugui explicar ho explicarem des del FAR.
Escolta'm, mentretant, què et sembla si anem a averiguar el preu del peix?
Som-hi.
Vinga.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui ens anem a Palamós, no?
Exacte. Hem de dir que sí que hi ha diverses embarcacions de la confraria de pescadors de Palamós que estan amarrades a port amb motiu de la veda. Tot i així, el sector de l'arrossegament sí que segueix treballant i precisament descobrirem doncs, com ha anat avui aquesta pesca a Palamós de la mà de la gerent de la confraria de pescadors d'aquest municipi, Cristina Manyes.
Cristina Manyes, molt bona tarda. Bona tarda. Cristina.
Bona, digue'm.
Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat aquesta setmana?
Bé, bueno, tenim poqueta pesca, com deia la Cristina, i som ara aquest mes, només hi ha 7 barques d'arrossegament que estan pescant. Amba, que també són d'arrossegament i els encerclament, han estat en veda, o sigui que tenim poquet peix, però bueno, hem aquesta setmana, pues, per sort, el temps ens ha acompanyat, i aquestes poquetes barques doncs, que estan pescant doncs, han pogut agafar peix. Sí, sí.
Per tant, han pogut sortir tots els dies, cosa que la setmana passada doncs, era més convulsa degut al fort vent. I avui com ha anat la pesca? Ja han arribat les barques? El peix ja està a la llotja?
Sí, està tot venut. Està tot venut. Sí. Sí.
Hi ha hagut, Qui han pescat avui? Bueno,
Avui hem passat bastanta varietat, així a nivell d'importància en quilos, doncs sobretot ara hi ha molt d'aris, pops, rap, refets, també Roger, pop roquer, Lluç, Cananes, Capellà, una mica sabent que les varietats que s'agafen una mica amb més quilos.
Diverses varietats de peix diferent. Sí. A quin preus han anat?
Mira, depèn. Bastant econòmic. El que és l'aris, per exemple, està sobre els 4 euros. Els pops, també sobre els 3 euros. El rap, doncs, està sobre els 7 euros o 8, depèn. També s'ha agafat congres, que el congre va a 1,38 euros al quilo. Però això són preus de subhasta, el que estic dient. Després refets, que també n'han agafat forces, que va a 3 euros. El sorell, que va baratet, el sorell està a 1 euro al quilo. Roger, a 5 euros, a 6 euros, més o menys. Pop roquer, que també volta als 6 euros. El lluç també està sobre 6 euros. Cananes, que van sobre uns 4 euros. Una mica seria la varietat de peix que hem venut aquesta setmana i avui a la subhasta de Palamós.
Fixa't, ara fa una estona parlàvem amb un cuiner, amb el Rafa Zafra, i ens parlava del congre i ens deia lo barat que va i lo bo que és, i el valor que és a la cuina. Em deies que va un euro i pico, l'heu venut?
Sí, és veritat el que comentes. Vull dir, és una espècie que no...
Ui, se'ns ha tallat, em sembla.
Opa!
No, digues. Sí, digues, perdona.
Que és una espècie que no es valora massa i que és molt econòmica i que gastronòmicament es pot té molta canxa, no? Que pots treballar-ho molt bé i es pot fer suquet de congre, es poden fer moltes receptes molt bones. El que passa que la gent no coneix massa aquesta espècie, però sí que és veritat. I com el congre, hi ha altres, també, que, per exemple, el sorell també se n'ha pescat aquesta setmana i també va molt econòmic. Vull dir, el sorell també va sobre un euro i el sorell es pot fer el sorell escabetxat, sorell de molts tipus, i és un peix blau, sí, que és molt saludable i també que dona molt de joc a nivell de la cuina.
I si no, que us ho diguin aquí a Palamós, que com que teniu el Museu de la Pesca esteu fent aquestes jornades amb cuiners i mercats i tal, sí, i esteu fent bona feina en aquest sentit,
Sí, la veritat és que sí. Vull dir, arrel de l'espai del peix, doncs es fa una divulgació important d'aquestes espècies de baix cost i també ens ensenyen, no?, a tots els consumidors a poder degustar aquests productes i a poder saber més sobre la gastronomia i sobre la història i quines propietats tenen aquestes espècies que poden ser molt valorades a nivell culinari.
Escolta'm, doncs, aviam si aquest cap de setmana trobem un moment per fer un bon congre o un bon sorell, tant se val. Segur que ens en sortirem.
Animo, a tu el feu.
Ja t'explicaré com ens ha sortit, com ens ha quedat. Cristina, no pateixis, que t'ho faré saber.
Pues moltes gràcies. A veure què tal, com us va, que us vagi de gust.
I gràcies. Fins la propera. Cristina, bona setmana.
Igualment, bon cap de setmana. Adéu.
És la gerent de la confraria de pescadors de Palamós, dient-nos el preu del peix i de pas animant-nos a ser més delicats i més rics a l'hora de cuinar peixos. Cristina, fem turisme.
Anem a fer la volta per un lloc, un paratge molt màgic.
Va, vinga.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
Quin lloc màgic em convides a visitar i ens convides a tots a conèixer? Va, digue'm.
Doncs anem cap a l'Estartit i més concretament cap a les Illes Medes. I perquè avui parlarem dels vaixells Nautilus, que hem de dir que van ser els pioners a mostrar al fons del mar de la Reserva Natural de les Illes Medes, que és un espai protegit per la riquesa del seu ecosistema i també de la seva fauna i flora, que podríem dir que són bastant úniques. I avui ens embarquem a l'aventura del Nautilus amb el seu fundador, en Delfo Pasqual.
Delfo, molt bona tarda.
Bona tarda tingueu.
Com estàs? Els vaixells grocs, aquells vaixells grocs que anàvem per les Medes.
El grocs, sí, que de tota la vida.
Escolta'm, com se te va acudir la primera vegada de posar-hi un vidre allà sota?
Bueno, això... Home, i els fons de vidre ja existien feia molts anys. Mm-hmm. Llavors vàrem pensar que, bueno, que això era més maco, no sé, era més... O sigui, gent que no... O sigui, bueno, el fons de vidre de tota la vida era una cosa que estava ja instaurada, jo que sé, els anys que feia, no? Mm-hmm. Llavors, el sistema aquest, sí, jo el vaig veure com un esbós, un petit esbós, amb un diari que ens mandaven una escola, uns enginyers italians, i eren quatre línies, i es veia doncs un vaixell que portava una gàbia suspesa sota la quilla, no? I van dir, home, hòstia, això podria ser bo per l'estardit. Però la primera idea no era per portar... Nosaltres no era... Perquè nosaltres érem constructors de vaixells, o sigui, la barca catalana que fèiem aquí a l'Estartit.
Sí.
I llavors era per buscar feina per la drassana. I això ho van portar al Salonàutic, el Salonàutic va agradar molt a molta gent, però ningú va comprar. I llavors jo, amb el meu germà, vaig dir, escolta, per què no ho provem aquí a l'Estartit a les Medes? Perquè és un lloc ideal, no?, per fer això. Mm. I d'aquí va sorgir la idea. I ara ja portem 28 anys.
Carai, vau començar amb un vaixell, ara ja l'embarcació també ha anat creixent.
Bueno, vam començar amb un, sí, ara en tenim, bueno, sis, però no tots fan tenim un de màstils, o sigui, una petita goleta, tenim un per aquest petit que és ràpid, o sigui, però Nautilus, n'hi han quatre.
Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha un trimaran, hi ha un catamarà i dos monocastos.
A veure, el trimaran és el vaixell amb visió submarina per a 250 persones. Com aquest, en tot l'estat espanyol no n'hi ha cap altre, no?
En on?
El trimarà, no? El Nautilus...
O sigui, és que el trimarà, en concepte trimarà, no n'hi ha cap. No, que jo conegui, no n'hi ha cap. Hi ha catamarans que tenen les finestres sota l'aigua, però trimarà no n'hi ha cap. I aquest és el que té, és la quilla central, que és la que va sota l'aigua.
Correcte. Escolta'm, quin és l'èxit? L'èxit és haver sabut escollir la ruta, l'èxit és ser-hi, l'èxit és l'entorn... Quin és l'èxit?
L'èxit, o sigui, en un principi va ser el producte que era diferenciador, o sigui, era diferent de tot el que existia, no? Hi havia el fons de vidre, aquest va ser innovador, però evidentment sense l'entorn això no tindria l'èxit que té. Aquí teníem un entorn que és privilegiat, una reserva marina... és que, si parlem de tota la costa. Mireu, la costa de l'Estartit, a l'Escala,
sí,
això és verge. No hi ha ni una sola edificació. Vull dir, tot això s'agraeix i aquest entorn és el que també fa que es tingui un èxit. O sigui, és una mica compartit el producte amb l'entorn, eh?
Home, tot has passat molts anys, no?, veient el fons marí del voltant d'aquesta reserva natural de les Illes Medes. Crec que ens pots explicar perfectament què hi veiem quan ens endinsem en un Nautilus i puguem veure doncs, a través d'aquestes finestres de vidre el fons marí d'aquesta reserva.
Hem de ser, i si l'aigua és neta, veiem moltes coses, perquè a vegades que la tenim bruta, no? Però pots veure llobarros, pots veure sars, pots veure dorades, algun mero, o sigui, tota la fauna que tenim aquí, pràcticament, doncs, és el que es veu. Les famoses nacres aquestes, que diu que estan desapareixent,
sí.
Hi ha llocs que desapareixen. Aquí a les Medes encara n'hi ha. Vull dir, és un entorn que és privilegiat. I es veu, home, hi ha una fauna doncs, més, que està més a baix, que això ja és més difícil de veure, perquè nosaltres veiem fins a 6-7 metres, no? Però tot el que hi ha aquí, manades de blades, de salpes, tot això, això és el diari de cada dia. Es veu tota la fauna que tenim avui, pràcticament.
Aquí. I amb els Nautilus feu rutes diferents. No aneu sempre pels mateixos llocs, sinó que teniu rutes diferenciades que fins i tot crec que permeteu a les persones doncs, que teniu a bord que fins i tot es puguin fer alguna banyada.
Sí, però penseu que el destí final, o sigui, el que no falla en la ruta, fem la que fem, inclús anem fins a Sant Martí d'Empúries. Anem a Cala Montgó, anem a la Foradada, anem... al final totes les rutes passen per les Illes Medes. A fer la visió submarina.
Clar. Sí. Escolta'm, i ha canviat molt les Illes Medes des que vau començar fins avui?
Sí que ha canviat. Ha canviat... hi ha molta més fauna d'un tipus de fauna, o un altre aconsegueix regredir. Jo no sóc ni estudiós en aquest tema, no hi entenc massa, però jo crec que hi ha espècies que estan sobredimensionades perquè no tenen depredadors avui, aquí. Jo crec que alguna, inclús, jo no sé, m'ha donat la sensació que ha minvat una mica, però en general, és clar, hi ha molta més fauna. I des de que vàrem començar cap aquí, no és que hagi augmentat, perquè en aquella època doncs les Illes Medes era un lloc que hi havia molt de peix, però no ha disminuït en cap concepte. Al contrari, en moltes espècies ha augmentat. És diferent.
Parlaves de que hi havia espècies que no tenen depredadors, com quina?
Jo penso, per exemple, jo el que veig sobredimensionades a vegades són durades, eh? La durada la veig molt grossa, a vegades, i collons, és així que han crescut. Però jo tampoc hi entenc, eh? Vull dir que jo ja no sé, i llavors, com parles amb un i parles amb l'altre, aquí tothom dona la seva opinió. En general, hem de coincidir tots que això ha millorat. Gràcies a la protecció, evidentment.
Correcte. Home, de fet, la gent, tu parles de durades, parles de nacres... De manera general, la gent els diferencien per un peix gran, un peix petit, un peix més maco, i mira aquell que és lleig. No sabem tampoc massa més enllà.
La gent que no hi entenem massa, doncs, no sé, jo m'incloeixo, jo conec la fauna d'aquí, conec el peix d'aquí, que el meu pare m'ho explicava, però un senyor que ve, jo què sé, de dintre de l'interior, i el pugem en el barco, i veuen un ramat de salpes, escolta, allò és fora de sèrie. Perquè i la salpa, ja veieu, és el peix... Per nosaltres és un peix ordinari, no? Però, esclar, hi ha aquells ramats i això és el que agrada a la gent.
Teniu un Nautilus de 250 persones, de 120, això en temporada alta, realment funcionen tots 4, tots 5 a l'hora plens?
A veure, per desgràcia, els 250 places és perquè la gent vagi ben ample, perquè d'emplenar-lo és molt difícil d'emplenar-la, eh? I a més, fent rutes com fem, que són periòdiques, o sigui, cada hora i mitja hi ha una sortida, llavors vol dir que s'emplena. Home, el punt de l'estiu, com és el mes d'agost, hi ha dies que, doncs, bueno, sí que fas, però normalment els vaixells no surten plens. Surten, perquè és que hi ha molt de vaixell, també entenc. Vull dir, quan teníem dos, aquells no teníem plaça, o sigui, teníem plaça un dia per l'altre, o dos dies. Quan en van tenir tres, doncs, bueno, la cosa ja anava millor. És clar, ara ja tenim una oferta bastant important. I una cosa que ens ha passat, que tenim competència, no directa quant a vaixells, però tenim, perquè avui dia hi ha una quantitat d'oferta d'oci dintre el mar, com és snorkels, caiac...
Sí.
Hi ha tanta oferta que, evidentment, la gent no té prou calés per fer totes les activitats. Llavors, això també... petites barques de lloguer, que abans no n'hi havia. Tot això fa que, bueno, doncs, ens hem de repartir més el pastís.
Escolta'm... I la gent es mereix? Heu tingut allò un dia de mala mar, una vegada d'aquelles que heu hagut de... No, ho heu controlat, això?
Això no, nosaltres no. Això ja és el propi passatger, no ho heu de controlar-ho, perquè n'hi ha que ja són propenses a marejar-se i aquest, què vols fer? Clar que hi ha gent que es mereix. Jo he vist gent marejada amb mar una mica picada i he vist gent marejada amb la mar plana. Però, clar, això ja no podem fer-hi res. És com aquell que va amb un cotxe i es mareja, no?
És molt curiós veure com propostes semblant a la vostra hi ha arreu i com, malgrat que malgrat que sempre puguis dir, ah, sempre acabes anant-hi, eh? És fantàstic. Hi ha una certa fascinació per poder veure-ho còmodament des d'un vaixell. Eh?
Penseu que hi ha gent que sí que té probabilitats, té possibilitats de poder fer snorkels, de poder-se banyar, de fer coses. Però hi ha gent que té per l'edat. Hi ha gent que tenim, ara jo ja m'incluïeixo, no? Una edat que segons que ja no pots fer-ho. Llavors, mira, poses a dins, estàs en sec i estàs a sota l'aigua. I, esclar, això... Hi ha un tipus de gent que aquests sempre pujaran en aquests vaixells. Però llavors, avui, la gent jove té una quantitat d'oferta molt impressionant per tota la costa, no?
I sempre passeu pel mateix lloc?
Bueno, no, perquè és molt difícil.
Per això?
Sí que és la mateixa àrea, sí que és la mateixa zona, però llavors passar sempre per allà mateix és molt difícil, perquè, clar, te mous, no?
Clar.
Ara, l'àrea, sí, la zona sempre és la mateixa.
Més o menys vas passant. Ho dic perquè, de vegades, sí, ostres, veus una nacra i dius, mira, aniré passant per aquí sobre, ja està.
Sí,
ja.
No. A la millor l'altre viatge, ja aquella nacra no la veus perquè ha passat pues, 10 metres separat, no sé. Això no. L'àrea, o sigui, l'àrea allà on es fa la visió, sí, sempre és la mateixa. Perquè, a més, des de que hi ha les normes en el parc, estem limitats.
Clar, sí, sí.
Ens diuen, escolti, vostès, els banyistes aquí, i vostès aquí cap aquí. I llavors estem limitats i no podem sortir-nos d'aquestes zones.
Delfo, ha estat un plaer parlar amb tu i conèixer una miqueta més com funcionen els nautilus.
Bueno, ho teniu ben a prop, això.
Sí.
El dia que vulgueu esteu convidats.
Doncs escolta'm, t'agafo la paraula, vale?
Doncs vinga.
Vinga. Moltíssimes gràcies, Delfo, que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Fins després. A reveure amb Delfo Pasqual, que és fundador de Nautilus, i és aquestes embarcacions que et permeten conèixer les medes còmodament des d'una embarcació amb terra de vidre. Nosaltres arribem a 6:45 de la tarda, triguem 3 minuts, i un cop allà, recte final, i atenció perquè resolem el concurs, convidarem algú a dinar. Que bo.
El Far.
Ràdio Arenys, 91.2.
Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo en mí seguiré. Por eso ahora déjame. Porque a tu lado yo no volveré, no volveré.
Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
Dos quarts de set.
Segueix la llum del far.
Cara, els de l'Empordà, avui que aneu forts, Cristina?
I tant, Avui no et desempallegues de mi.
Mira que tinc ganes ja de... I no, ella, vinga, i dale, que si el
T'hauràs d'esperar mitjoreta.
Que si els de Palamós, que si ara el far... No, mano, jo estic encantat. A veure, un far avui teu, també, eh? Bueno, teu,
sí, no ens movem gaire lluny del que ens estava explicant en Delfo, perquè precisament avui el que volem descobrir és la història del far de la Meda, que està situat a l'illa Gran de l'arxipèlag de les Illes Medes, del que estàvem parlant ara. És l'únic far català ubicat en una illa, això ho hem de dir, i en parlem precisament amb en Lluís Xicoira, que és descendent d'un dels habitants de la Meda. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda.
Poca gent pot dir que és descendent d'un dels habitants de la Meda.
Jo i tres més, crec.
Tu i tres més. Explica'ns una mica això, perquè bueno, no només hi havia el far, o sigui, sinó també hi vivia més gent per allà.
Sí, sí, voldria començar aquesta explicació dient que abans que hi hagués el far a la Meda, hi va haver un monestir fortificat, que el 1408, després de les peticions, el Consell de Cent va decidir aprovar les obres amb 200 florins d'aquella època, que era una moneda. Uh-huh. Les obres, com sempre, es van allargar i, per desgràcia, va haver-hi el nostre, no sé com dir-ho, el compromís de CASP, que va ser un fracàs per Catalunya, i van endarrerir encara més d'aquestes obres. Però, finalment, l'any després del compromís de CASP, la reina vídua, Margarida de Martí Lomà, va aconseguir que es fessin aquestes obres. Vull dir, va anar a les Corts de Balaguer i el rei d'aquella època, Ferran d'Antequera, va donar el seu sí. I el 1413 es va començar aquest monestir per vigilar contra la pirateria. Els monjos aquests també es veu que feien senyals de foc, fum, pels vaixells, però mai ha quedat clar. Però,
bueno, però en consta alguna dada, vols dir?
Consta. El que passa que, clar, aquí hi havia una dotzena de monjos i els pirates moros el van atacar moltes vegades fins que finalment van aconseguir matar tots els monjos i que quedés buit. Anys després va haver-hi un terratrèmol, un moviment de terres, no un terratrèmol com aquest que veiem aquí en aquests països, sinó una esllavissada molt forta, i el monestir, com que estava amb un penya-segat, va caure a l'aigua. Sí. Parlant de fars, el 1542, a les Corts de Montsó, a Carles I se li va demanar que fessin un far a la Meda.
Mare, ja ve de molts sí, segles enrere, això.
Que ells en deien una llanterna. Sí, és famosa la llanterna de Gènova, sí. El que passa que els reis espanyols, com sempre, s'estimaven més dedicar els seus recursos al seu país que no pas al nostre, en aquest cas tota Amèrica. Estaven més segurs a casa els habitants de l'Havana o Cartagena d'Índies o Veracruz que els de Roses o els de Cadaqués. Bé, això era així. Per tant, durant molts anys la Meda va estar deshabitada, el monestir per terra i tot res. Llavors, en època napoleònica, no hi havia cap far, va haver-hi fets d'armes.
Només hi havia les ruïnes, diguéssim, en aquells moments.
Del monestir va haver-hi uns fets d'armes, uns combats entre francesos i la Marina de Guerra Britànica, i també els nostres, perquè els homes del sometent d'aquests pobles, vull dir, atacaven els francesos per darrere. Es van bombardejar la Meda i tot això. Després d'això, el govern d'aquella època va decidir que quedés una guarnició militar a la Meda Gran.
Sí? On a dia d'avui trobem el far?
On hi ha el far, sí. Hi va haver-hi una guarnició que es van dedicar a fer, doncs, diferents edificis, com una cisterna, un petit hospital, la casa del governador, altres dependències pels soldats, i tal i tal. Eren uns 75 homes. I llavors ve el que ens interessa, que és el far que hi ha ara.
Sí.
El far que hi ha ara és del 1866...
Sí, van passar uns quants segles,
De la guerra napoleònica van passar 50 anys només.
50 anys, clar.
Sí. Llavors, el 1866 es va aprovar, i dos anys després, perquè les obres van durar molt, perquè van tenir mala sort, perquè feia molt mal temps.
Ja.
Plovia molt, temporals, mal temps, i les obres es van allargar molt més del que es pensaven. És com si tu ara fas una obra al teu pis i s'allarga més. El mateix.
Doncs, home, clar, l'estable allà, tot el que era material havia d'arribar per mar, sí o sí.
Tot per mar i pujar-ho a coll, amb tot això. Van ser unes obres de molt mal fer. Un cop va estar el far fet, una altra cosa molt curiosa, el far el van, jo no sé com són els altres fars, això en David Moré, que és el que, sí, que és el que més intenta fars, em podrà corregir.
Hem parlat amb ell diverses vegades.
Ah, molt bé. Ja m'agradaria a mi conèixer-ho. Doncs el far de la Meda estava pensat perquè hi visquessin dues famílies a la vegada. Que curiós. Però mai n'hi va viure més d'una a la vegada. Vull dir, era un habitatge doble.
D'acord.
Però sempre, dins del mateix far, entenc?
En el mateix far, sí. Vale. El meu avi em deia, que ara vinc el que tu em deies, que la gent que vivien allà,
sí,
ell em deia que hi havien passat 7 faroners, dels quals jo sé de 2. Els altres, a veure si un dia en David Moré m'explica qui eren. Tinc molta curiositat, eh?
Sí, des del 1886...
No, 68.
68?
Fins a 1932... Durant aquests 60 anys, aquests 7.
Aquests 7 faroners.
Sí, 2 sé qui són i 5 podeu dir-ho sobre. Uh-huh. Bueno, doncs, sí. El meu avi va anar a viure la Meda i va viure 7 anys. I feia de pastor. Era un nen.
Per tant, no era faroner,
No,
estava a la Meda, però ell no era faroner.
Sí, hi havia un ramat de cabres. I, sí, bueno, i també hi vivia un guarda, perquè quan se'n va anar a la guarnició... És que no ho he dit, això. Quan se'n va anar a la guarnició militar, perquè sí, era car de mantenir i tot això, i més tanta gent allà i mal temps... No hi ha aigua a la Meda, això és molt important.
Ah,
no hi ha aigua.
No hi ha aigua?
Problema, no.
I com se vestien?
Clar.
Els militars van fer una cisterna.
I recullien aigua
no havia
de pluja?
Sí, aigua plujana. El que passa que eren molts homes i, no sé, problemes. Doncs, quan se'n va anar a la guarnició... va quedar els únics habitants de la Meda van ser el faroner que di, amb la seva família, unes 4 persones que avui queden descendents, de cognom es deien Pagès,
que és dels pocs que deies que li vols,
que
tu pots
que
dir
deien,
que
sí,
són descendents,
sí,
eh?
Que queden descendents, sí. I també hi vivia el meu avi, i també vivia en una altra casa hi vivia un home que era el guarda, li deien el guarda, i era un home que un home de l'estratit, que era un home que vigilava que les dependències militars ningú anés a robar res.
Ah.
Perquè ell és militància... això militar encara estava actiu? Simplement estava tancat, estava allà?
Bueno, eren uns edificis que feia molt poc que encara es havien fet servir i estaven intactes. I el govern va trobar molt important que una persona vigilés que ningú robés res, ni portes, ni no sé què. Bueno, doncs aquella, li deien al guarda, aquest home era de l'estratit. Després us diré una curiositat molt interessant.
Deixa'm fer-te una pregunta.
Pregunta.
Deies, hi vivia tota aquesta gent allà a la Meda, però sense aigua, amb els aliments que evidentment s'havien de portar...
Tot s'havia de portar.
En barca, des d'enterra del país.
Sí, des d'enterra, sí.
Amb la mobilitat, allò tampoc és tan gran, és a dir, allò és un cop de puny. La vida no havia de ser gens fàcil, eh? Ni una farigola, per cert. Tot el sol a ple allà, que no hi havia ni un arbre que fes ombra.
Sí, antigament sí.
Antigament sí, plantes. Eh?
Hi havia més plantes, hi havia algun pi, hi havia alguna... Hi havia moltes més plantes, el que passa que l'accés de gavians argentats, que és l'ocell que domina la Meda, suposem que podia també col·laborar que es carreguessin totes les plantes, o mengessin tot, no sé. Abans hi havia moltes més.
Correcte. I tot i així pasturava xais el teu avi allà?
Cabres.
Cabres.
Sí. I també hi havia una altra persona que vivia allà, que era un home que estava renyit amb la seva dona, un pescador.
Sí. I es
un
va exiliar a la Meda.
Un divorciat del 1800-1900, començaments del segle XX, finals del XIX.
Diu, me'n vaig el més juny que pugui, i se'n va anar a la Meda.
Bueno, sí. Llavors, a la casa que vivia el governador, bueno, no el governador vivia una casa que va caure molt de pressa, però l'últim comandant militar, que després va ser capità general de Catalunya, que es deia Martínez de Nido, doncs aquest tio vivia a la casa que estava més bé. I allà, en aquesta casa, que era la que estava en condicions, que fa poc hi van anar amb la meva dona, i van veure que encara hi havia un forn de pa, que els soldats feien pa allà, doncs allà hi van a viure aquest pescador,
sí,
que va renyir amb la dona i tot això, i el meu avi. Vivien tots dos junts i s'ajudaven.
Ah, molt bé.
El meu avi era un nen, i aquest home seria un home com jo, un home de 50 i pico d'anys, i s'ajudaven, ell pescava, l'altre engegava cabres, i... però també tenien l'ajuda dels del far, perquè els del far tenien molta reserva de menjar, reserva de tot, tot el que en aquella època es podia conservar, com poden ser, per exemple, anxoves, no? Uh-huh. O jo què sé, o aquella cosa que tenen els mariners que se'n diuen galeta, que és com un pa molt dur que l'has de mullar i amb aigua es pot menjar. Tenien de tot, ells tenien de tot.
I, però un moment, has dit que el teu avi era un nen. Què vol dir un nen? Quina edat tenia quan estava allà pasturant cabres sol al mig de l'Alameda?
Entre 7 i 14 anys.
Entre 7 i 14 anys?
Sí. I amb aquests 7 anys mai va veure la seva mare. I mira que vivia l'Estartit. Però sí el seu pare, que era pescador, i es veien.
Mare de Déu, quina història. I compartien en aquesta casa, hi havia el far, hi havia la diligència militar. Sí. Què més hi havia? Es conserva a dia d'avui això?
Queden parets, això. El far, parets, sí, perquè està tancat, inclús les finestres estan tapades amb totxos. Però les altres cases queden parets, i això sí. I es veu el forn de pa, encara ara.
Ostres, això és molt curiós, és digne de...
I l'home que portava els queviures... era un pescador de l'Estartit que té una curiositat que no té res a veure amb el far, però bueno, una mica sí que té a veure perquè portava queviures. Bueno, hi havia dos que portaven queviures, però un era un que curiós, que la seva germana es va casar amb un pescador de Begur i s'estimaven molt, però en aquella època, fa tants anys, la gent no es podia visitar, com no fos pescant.
No és tan fàcil com ara.
Per exemple, la germana rarament hauria vingut a l'Estartit i ell podia pescant. Però van fer un acord, i és que cada dia, a les 12 del migdia, sí, en punt, sí, cada dia, un, aquest home des de l'Estartit i la seva germana des de Begur, es feien un senyal amb un mirall.
Ah, veus?
Reflectint el sol.
Sí, i amb això no volien dir res més que soc viu, o soc aquí, o com estàs. Sí, estic bé.
Estic bé.
I això va durar molts anys fins que... Digue'm.
No, escolta'm una cosa. Una cosa, és que estic mirant imatges del far i tal, eh? Has dit que no hi havia aigua corrent. No veig ni un cable. Per tant, llum tampoc n'hi havia. Com s'encenia la llum?
Però si estem parlant de 1800, no hi havia llum enlloc.
Espelmes.
Espelmes, clar.
Correcte. Queda curiós.
És que no hi havia electricitat enlloc. I l'aigua, bueno, mira, amb la cisterna aquesta anaven tirant.
Déu-n'hi-do, quanta història té aquest far, no? I aquesta illa?
Sí, és molt curiós, sí. Doncs el que també és curiós és que en aquella època, que no hi havia tants gavians, els faroners tenien una mica de... feien una mica d'hort, ara seria impossible, els gavians ho mengen tot, feien una mica d'hort i una mica de jardí, perquè els tenien dues filles, jo n'he conegut una, i... hi havia aquest jardí també... Ah, és que també hi havia molts conills, curiosament.
A la meva.
Molt. Sí. I tenien tancat aquest jardí amb una valla.
Sí.
I amb una valla, al portal d'aquesta valla, hi deia... Això jo de petit ho havia vist per terra, rovellat, però hi deia... Reinando doña Isabel II, año, en castellà tot, esclar, 1866. Amb el temps va caure, tot això, i jo de petit, amb el meu avi, que de vegades hi pujàvem, l'avi, me'n recordo, el meu avi, l'avi Bernat, em deia, nen, aquí hi ha el nom de la reina, deia jo, clar, jo veia una cosa rovellada per allà a terra, i sí, sé que ho he vist. Mira, és curiós això, no? Però clar, sí, doncs ja està, això és el del far. I bé, el que sí que també la gent li fa molta curiositat és que el següent, aquests, la família, el farer, faroner, pagès, va ser allà del 1903 al 1918.
Déu-n'hi-do.
Després va venir un altre faroner, que sí, era castellà. Es deia Fernández. I aquest tenia 16 fills.
16?
Sí, un
tot el far.
Bé, bueno, molts van morir de petits, perquè abans moria molta mainada al néixer i tot això. Mm-hmm. Però si jo tinc alguna foto, que hi ha aquest home amb els seus 16 fills, amb el meu avi i tot això. És curiós, eh?
O sigui, era com un micropoble.
Era un micropoble, sí.
Sobre una illa.
Sí. La gent no ho sap, això, no. Però, perquè veieu sempre si hi ha hagut gent, perquè des quan hi havia el monestir hi havia una dotzena de monjos.
Sí.
El prior del monestir era el fraia Jeroni, que recaptava calés per tot Catalunya. I va recaptar més del que li feia falta i se'ls quedava.
Ai, talell.
A ser pillo.
Déu-n'hi-do.
Sí, llavors, en època de la guarnició, doncs, hi havia 75 persones, sempre va estar habitat.
Quina superfície té l'Alameda Gran?
20 vessanes fa.
I què són 20 vessanes?
No sabeu què és una vessana?
No.
quatre vessanes i mitja és una hectàrea.
D'acord. 4 hectàrees i mitja, per 4 vessanes i mitja, una hectàrea, 20, per tant, sí. No arriba, són 4 hectàrees.
Més o menys.
Va.
Sí. Bueno, després, curiositats que m'explicava el meu avi, que ell deia que hi havia un soldat dels que feia la mili allà, que li agradava una noia de l'Estartit, i que, quan feia bon temps, hi anava nedant. I això sí que és a ser valent.
Sí.
Perquè hi ha corrent...
I certa distància.
Hi ha certa distància, hi ha gairebé un quilòmetre de distància.
Però per amor es fan bogeries.
En aquest cas sí. No feia gaire sovint, però ho havia fet. És curiós, això, no?
Fins i tot arriba a mullar.
Sí, sí, no sé. Això és cert. És veritat.
Totes aquestes anècdotes s'han de recopilar en algun lloc, Lluís?
Bueno,
perquè realment...
Aquestes anècdotes, jo escric contes.
Relacionades amb la meda.
Relacionades amb... Una part estan relacionats amb Ullastret, perquè hi hem viscut la meva dona i jo 10 anys, i una part estan relacionats amb l'Estartit. I això d'aquest pescador que està prenyent la dona, ja tinc un conte fet, en tinc dos o tres, i amb el temps en faré més. I aquestes curiositats van sortint. Per exemple, la meva besàvia m'explicava que el seu besavi...
Imagina't.
Que va viure la guerra de Napoleó, i tinc una medalla guanyada a la guerra de Napoleó per aquesta persona... Aquest avantpassat meu, aquí deien l'avi Nassos, devia tenir un nas com jo, doncs deia que els estartidencs d'aquella època eren tan patriotes que ells mateixos van enfonsar les seves pròpies barques perquè els francesos no poguessin tornar a ocupar la Meda.
Sí, per protecció van decidir enfonsar la seva flota.
Imagina fins a quin punt arribava el patriotisme, no com ara. Així eren els catalans d'abans.
Déu-n'hi-do, escolta'm.
Ara no ho som.
Quines històries...
Bueno, llavors també s'ha de dir que finalment el far va ser abandonat.
Quin any?
A l'any 1932. No sé per què.
Haurem d'investigar.
No sé, només sé que la família Fernández aquests se'n van anar, els van dir que ja se'n podien anar, i llavors era el faroner de Roses que venia un cop cada 15 dies per mar a portar els recanvis, perquè el nou far anava amb un gas acetilè, una cosa molt moderna d'aquella època. I cada 15 dies havien de portar bombones noves i aquest home havia d'anar a revisar si tot anava.
Escolta'm, haurem de seguir repassant la història del far. Avui no tenim més temps, però ho haurem de seguir fent.
Doncs mira, abans que s'acabi el temps,
sí.
Us vull dir una cosa molt important, que per mi i per la meva dona és molt important. Nosaltres som de la colla gegantera de l'Estartit i tenim tres gegants que els vaig dissenyar jo. I el que li farà gràcia a la gent que els encanten els fars i tot això és que un dels tres gegants és un faroner. Jo no sé si hi ha cap poble de la costa catalana que tingui gegants i que tingui un faroner, però l'Estartit sí que el té.
Josep Maria, ja ho investigarem, si en trobem algun més.
Mira, ja tenim un cultura. Escolta'm,
Què, Josep Maria?
Fantàstic, encantat. I a més, mirant imatges de la Meda i amb ganes d'anar-hi un dia. Escolta'm, hem de seguir parlant. Lluís, et sembla?
Molt bé. Sí, doncs el dia que vulguis.
Ho farem un altre dia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Fins després. A reveure.
Adéu.
Doncs aquesta és una part, ens hem deixat moltes coses, de la història del far de la Meda.
L'agenda del cap de setmana.
Comencem l'agenda del cap de setmana sense moure'ns on estem. Va, Cristina.
Doncs mira, si teniu ganes de riure, us recomano que aquest dissabte 19 de gener a les 8 del vespre us acosteu al Teatre Auditori La Gorga de Palamós per veure la quarta exhibició de monòlegs organitzada per la colla del Carnaval Les Braves. Tres valents i tres valentes seran els que pujaran a l'escenari per fer els seus corresponents monòlegs i per fer-nos riure. I parlant de temes com la carrera d'actors i d'actrius, de com pot sobreviure un fotògraf durant el Carnaval, un bon tema, de la importància de celebrar el Dia Mundial de Tot, perquè hi ha un Dia Mundial de Tot, i dels regals doncs, tan particulars que reben els mestres a finals de curs. A més, si aneu, doncs, a vosaltres mateixos podeu decidir qui és el guanyador. I si no, també us en podeu anar cap a Palafrugell a menjar un bon menú de la garoinada i a fer una ruta amb vaixell, si us sembla bé, i el diumenge us en torneu cap a Palamós, que fan la festa de l'Antoni Abat, i tindrem sardanes, i si teniu el vostre gos, gat o el que sigui, el podreu anar a beneir.
L'Antoni Abat no és el patró major, no, és Sant Antoni Abat. No?
Sí, ho és també, però Sant Antoni Abat és el patró dels burros i els cavalls.
També l'hem de beneir.
També, l'Antoni Abat i també l'hem de beneir. Des d'aquí una abraçada si ens escolta. Vinga, Cristina, ja pots plegar. Bon cap de setmana. Segur que sí.
Bon cap de setmana. Ja me'n vaig.
A reveure.
Fins ara.
Anem cap a les Terres de l'Ebre.
Vinga.
Vinga, què tal, Isabel, tot bé?
Sí, jo vaig aquí parlant.
Ben fet.
Pensava que em parlava amb mi.
Hola. No, sí, també, Lluïsa, també, Lluïsa, també.
Ah,
no.
Vale.
Aquí fem un aigua barreig, no pateixis. Aneu entrant. Endavant, Lluïsa, què fem? Què podem fer aquest cap de setmana?
Home, aquest cap de setmana tota la gent que visiteu les Terres de l'Ebre, la veritat és que estireu de festa, sobretot en aquesta festa de Sant Antoni Abat. Són moltes les poblacions que celebren la festa major, concretament tenim la del Perelló, tenim la de Móra d'Ebre, però també són d'altres les celebracions que s'organitzen expressament per en aquesta època. Es co-celebra la festa de Sant Antoni, que és festa patrimonial d'interès nacional. El canal la celebra amb la incorporació Jota de la Jota Nova. A la Ràpita, Amposta, Roquetes i a Jesús també hi té lloc aquesta festa dels Tres Tombs, i també una molt peculiar és la de Mas de Barberans, perquè fa una representació una mica de la vida del sant, fins i tot amb la crema del dimoni inclosa. Això serà demà dissabte. D'altres coses, quan acabéssim el far a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Delta de l'Ebre es farà la presentació del llibre Ebre, relats d'una batalla. És un llibre molt interessant, enguany que es commemoraven els 80 anys de l'aniversari de la batalla. I acabem amb dues exposicions. Una s'inaugura també avui a les 7 i mitja de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre. S'anomena Col·leccionar Passions, la família Segarra-Pedrolo i la Terrissa Popular. Tenen una col·lecció de més de 1.000 peces de ceràmica molt peculiars, i en aquest cas se n'exposen més de 100. I al Museu de la Mar de l'Ebre està instal·lada l'exposició Migrato Ebre, per un riu ple de vida.
Doncs ja ho sabeu, podem acabar anant a veure aquesta exposició al voltant del riu Ebre. Lluïsa, que vagi bé, bon cap de setmana, descansa.
Gràcies, igualment.
Vinga, fins després. Ivan, ja el Garraf, què?
Doncs el Garraf va amb moltes propostes per aquest cap de setmana, perquè tenim festa major d'hivern a molts llocs, com per exemple Cunit, Vilanova i també Sant Pere de Ribes.
Tinc una tieta que té un apartament a Cunit.
Doncs jo visc molt a prop de Cunit, si et sembla.
Ah, molt bé.
Si et sembla, i si no, també.
No em sembla bé, ja t'estàs canviant, saps?
Potser som veïns, eh?
Igual,
la teva tieta,
sí. Ens diu Anna. Anna Maestre, Anna.
Doncs ara, pel nom, no et sabria
gallega,
dir, no em sona gaire.
Vale, bueno.
Vinga, t'explico què fem a Cunit aquest cap de setmana. Demà dissabte podem fer, per exemple, activitats que començaran a les 8 del matí, matinades i cercavila de foc amb els joves de Diables de Cunit, que recorreran tots els carrers del nucli del municipi. A la nit, a partir de les 10, concert també al Casal Municipal de Cunit amb l'actuació del grup Caliu, que ja ens ho explicava dimarts a l'Interactiu, i també actuació de DJ Miku. Diumenge hi haurà activitats també, com per exemple el dinar de germanor o el ball de tarda al pavelló municipal. Això pel que fa a Cunit. A Sant Pere de Ribes, en el marc de la Festa Major de Sant Pau, diumenge a partir de les 12 del migdia es farà una actuació conjunta de les colles de timbalers, la prèvia i DJ Chess. Aquest serà l'acte més destacat de la Festa Major de Sant Pau. I per últim, a Vilanova, cap de setmana dedicat als més petits. Dissabte a les 12 del migdia, exhibició de balls populars infantils, i diumenge a la mateixa hora al Cercavila Infantil de Sant Anant. Ja ho veieu, moltes activitats en el marc de la Festa Major d'hivern aquí a Vilanova, Sant Pere Ribes i Cunit.
Deures és el que han de fer els més petits aquest cap de setmana. I no està pel carrer fent. Bueno, que vagi bé. Gràcies, Ivan.
Vinga, bon cap de setmana.
A reveure. No, i acabem, malgrat en Joan Bosch, que volia fer aquí...
No, això és boicot ja del propi tècnic. Com es nota que ara estic a dins i no puc, saps?
Està fora. Exacte. El tio no volia que expliquéssim el que anem a explicar ara. Diu, no tiro no sé què, no tiris res.
A més, és molt divertit el que et vaig explicar, perquè ja ho avanço, dilluns a l'Interactiu el nostre convidat és en Josep Pasqual,
un
meteoròleg de la Costa Brava. Doncs és músic també l'home.
Ah,
parlant
sí?
L'altre dia amb ell em va dir, va, doncs anuncia que aquest diumenge amb la cobla principal de Banyoles fem un concert a Santa Susana. Li vaig dir,
home,
tant que ho anuncia.
Pues aquí ho tenim.
Per tant, aquest diumenge a les 6 de la tarda al pavelló poliesportiu de Santa Susana, la principal de Banyoles, si voleu gaudir d'una estoneta de música com els altres companys, jo també anunciaré...
Espera, Josep, si ens estàs escoltant, un moment, si ens estàs escoltant, anuncia tu diumenge a Banyoles que dilluns t'entrevistem al Far. Aviam si t'escolten. Ja, ja està, fins
Val,
aquí.
Dit això, festa de Sant Antoni Abat, aquí cap a la zona del Maresme també la celebrem, concretament a Sant Pol. Diumenge es celebra la 15a edició, on hi haurà esmorzar, parades, tortells, passejades amb carros.
Que maco.
Perquè així és Sant Pol, que fa passejades amb
exacte.
Carros.
Exacte. Que maco, Sant Pol.
Sí, és molt maco. I pels, per no oblidar-nos de l'esport nàutic, recordar que la base nàutica d'aquí d'Arenys de Mar obre les seves portes tant dissabte com diumenge per apropar aquestes activitats nàutiques a la gent, a tothom que hi vulgui prendre part, en sàpigues o no, tens de tot, catamarà, pati a vela, rem, pots fer una miqueta de tot. Per tant, dissabtes i diumenges d'11 a 2, qui vulgui fer una miqueta d'aigua, que se'n vagi cap a Arenys.
Doncs vinga, que aneu cap a Arenys, i si no, amb carro cap a Sant Pol, que us faran la volteta i sempre és maco de veure.
Sempre ho pots fer tot, perquè sí. Un dissabte te'n vas a Arenys i diumenge a Sant Pol.
Clar que sí. Escolta'm, va, anem a sorteig, no?
Sorteig. Que
a jugar. A veure, la pregunta d'aquesta setmana, recordem-la...
Era que quina illa, si la gent hagués de triar una per anar-se'n a viure, a quina se n'anirien a viure?
I què hem rebut?
Hem de dir que la gent molt original no ha estat, sobretot Menorca, Eivissa... Però vaja, s'agraeix molt la participació de tots els que han escrit la seva proposta, una trentena de participants, entre els quals sortegem aquest dinar per a dues persones de dimarts a divendres a la Masia de Lourdes. Això és que sembla una altra cosa.
Sí, Joan, sí, sembla que estiguin...
Va, treu el número 1!
Ràpid, ràpid, que tenim poc temps, va, aquest.
Quin?
A veure, el número 1...
T'has escrit la Ivet.
11, ah, molt bé, doncs 11, són macos.
Doncs mira, la Marieta Quadreny.
Marieta Quadreny, t'emportes, recordem que s'emporto...
Un menú per a dues persones de dimarts a divendres a la Masia de Lourdes d'Arenys de Mar. Enhorabona.
Enhorabona i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom, que descanseu.
Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer.
Bona tarda, són les 7.